Doncs apa, que avui és el Dia Mundial del Tapir. És un animal que, la veritat, busca'l, perquè no, la veritat és que no, a mi no em sonava. Però avui també és el Dia Internacional del Disseny Gràfic, que és una gran tasca, el disseny gràfic. També és el Dia Internacional de les Nenes a les TIC, que és una d'aquelles... d'aquelles activitats que hem de reforçar sobretot a les escoles, amb primària i secundària. I avui també és el Dia Mundial d'una cosa que a veure si la identifiques amb aquest so. No és el Dia Mundial del futbol, però sí és el Dia Mundial del Còdic Morse. I això que escoltaves és quan a tiempo de juego hi ha un gol, posen aquests tons. T'havies preguntat alguna vegada què carai volien dir? Doncs són la paraula gol amb codi morse, la G, la O i la L. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dijous 27 d'abril del 2023. Ja tenim aquest mes pràcticament dat i beneït, però és que ara ens venen les temperatures altes. Hores d'ara, fregant ja els 23 graus a la ciutat de Lleida. Per què? Potser et pensaves que seria una temperatura, hauria de ser una temperatura més alta. Sí, però tenim núvols alts i això fa que de moment s'hagin frenat una mica la pujada d'aquestes temperatures. Ahir vam assolir una temperatura màxima a Lleida de 29,7 graus, fregant els 30. Al Carràs es van plantar els 30 graus. A Balaguer i Mollerussa, 28. A Tàrrega i Tremp, 27,5. 26 a Cervera, 26,5 a Solsona, 25 a la Seu d'Urgell i al Pont de Suert. 25 graus de màxima a l'Abril, a la Seu d'Urgell i al Pont de Suert, però és que 24 a Sort i 24,5 a Viella. Busquem aquesta previsió meteorològica, va, pel que queda de dia i també de cara a demà, des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Saïd Esbai. Saïd, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dijous a Lleida esperem cel poc ennuvolat amb nuvolositat alta i alguns intervals de núvols mitjans. Temperatures significativament altes per a l'època de l'any, encara amb valors en ascens arribant als 31 graus a Balaguer, 30 a Lleida ciutat, 29 a Tàrrega, 28 a la Seu d'Urgell i 24 a Viella. A més, també vent variable fluix en predomini de la component sud. Per demà divendres esperem cel poc ennuvolat amb intervals de núvols mitjans i alts més abundants al llarg de la tarda, on tampoc es descarta algun xàfec dispers al Pirineu. Temperatures en lleuger ascens, arribant als 32 de màxima a Balaguer i Lleida, 30 graus a la Seu d'Urgell, 29 a Tàrrega i 27 a Viella. A més, vent variable fluix tendint de nou a component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. 12:23 minuts i mig, busquem aquesta darrera hora.
Cope Lleida. Estàs informat.
La baixada del volum del canal d'Urgell ja s'ha començat a notar després del tancament de comportes de la séquia principal, que té el seu inici a Pons, a la Noguera, i que va tenir lloc el passat dimarts al migdia. Amb el pas de les hores s'ha fet evident que el canal està tancat i ara només circula un pam d'aigua que ha de servir per garantir abastaments a municipis. Mentrestant, operaris de la Casa Canal han començat a instal·lar tanques de tall per delimitar zones d'emmagatzematge d'aigua al llarg de la infraestructura i dona així resposta a l'elevat consum d'aigua que hi ha durant els mesos d'estiu a les poblacions. Escoltem el cap d'obra de la Comunitat General de Regants del Canal d'Urgell, Joan Martí, que ens explica que aquestes parades fan de dipòsit per als pobles que no tenen prou reserva d'aigua.
El canal, en aquestes parades, el que fa és fer de dipòsit per als que no tenen un dipòsit suficient per passar doncs, massa, un període de temps massa llarg. Fa de dipòsit, bàsicament. Sí, l'aigua queda retinguda i podem anar a la demanda i servir-la a qui li fa falta.
Clar, és que si al final el municipi no té dipòsits per emmagatzemar l'aigua, doncs el canal fa com de dipòsit improvisat. És una bona opció. També la Junta de Govern de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ja ha declarat la situació d'excepcionalitat per sequera extraordinària a la conca del Segre. T'ho explicava ahir, de veu de la seva presidenta, la Maria Dolores Pascual, després de la reunió. El sistema Rial Poliana està en estat d'emergència des de fa 10 mesos i la seva situació és molt pitjor que la resta de conques. Això és el que ha explicat la seva presidenta. I també ha dit que les restriccions que ha pres aquest canal d'Urgell són sensates i encertades després de crítiques que arriben des de la Generalitat de Catalunya.
Hace 4 o 5 meses era muy difícil prever las aportaciones que estamos recibiendo ahora mismo en el mes de abril. Pero así todo, yo creo que las decisiones que se han tomado en el sistema de los canales de Urgell son acertadas, son sensatas y creo que al final ellos con nosotros han trabajado con responsabilidad para, sobre todo, pues, garantizar los abastecimientos. Al final, insisto, las sequías son fenómenos meteorológicos en los que nos tenemos que acostumbrar y en ocasiones pasa esta sequía. Es más grave que las últimas que hemos tenido, pero yo creo que entre todos tenemos mecanismos para gestionarla.
Bueno, son periodos de sequera als que els hi hem d'acostumar, però que si ens enganxen preparats, doncs quasi millor, quasi millor. Preparats vol dir que algú ja hagi pensat en el pitjor dels escenaris i hagi previst alguna actuació i que s'hagi dut a terme. Perquè, clar, una cosa és dir-ho i l'altra fer-ho. En fi, escolta, que canviem de tema, parlem de que resulta que aquesta percepció que tens de que la ciutat està bruta, que està deixada, que no es cuida prou, doncs igual t'has trobat algú o alguna regidora o algun regidor que t'ha dit, escolta, que tampoc cal exagerar, que no és així. Doncs resulta que sí que és així. I de fet, no som l'única, no és consol, això, però no som l'única. De fet, Barcelona és la 6ª ciutat més bruta de l'estat segons una enquesta que la OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, ha dut a terme a 6.853 ciutadans i ciutadanes d'una 70ena de municipis. En concret, els veïns i veïnes donen a la capital catalana una puntuació de 40 sobre 100, és a dir, un 4 en un examen de 10, 11 punts menys dels que el municipi va obtenir a l'anterior edició d'aquest sondeig. O sigui, va treure un 51 sobre 100, un 5,1. Madrid està en una situació molt similar i Lleida, Tarragona, Badalona, Terrassa i l'Hospitalet de Llobregat també suspenen. Per tant, que sí, que Barcelona pot estar una mica pitjor que nosaltres, però que nosaltres també suspenem. Per tant, no eren imaginacions teves, no era que, bueno, potser sí, és que al final, si t'ho diuen tant, pots arribar a pensar, igual només és el meu carrer o els carrers pels quals em moc, que són els únics que no escombren i que no estan nets, potser la resta de la ciutat està neta. No. Lleida també suspèn amb aquesta enquesta de les 70 ciutats més brutes d'Espanya. Per tant, poca broma, eh? Poca broma, que ja fa dies que això està passant, que el tema de la pandèmia era una excusa que valia fa 2 anys i mig, però que l'any 2023, ho sento, no val de cap de les maneres. I acabem amb una notícia econòmica del dia, i és que el nombre d'aturats a la província de Lleida ha baixat en 1.900 persones el primer trimestre del 2023 en comparació amb el trimestre anterior i la taxa d'atur es va reduir prop de 8 dècimes. El tant per cent és a hores d'ara el 8,69%, la més baixa d'entre les demarcacions catalanes i una de les més reduïdes de tot l'estat espanyol. O sigui, imagina't tu, que... I mira com està tot el país, que resulta que aquí som dels millors. I ja veus com estem. Tot això es desprèn de les dades de l'enquesta de població activa publicades avui mateix per l'Institut Nacional d'Estadística, que indica que en comparació amb el primer trimestre del 2022 l'atur a Lleida s'ha incrementat en 3.100 persones, quan el nombre d'ocupats, la província de Lleida en va perdre 400 en el primer trimestre i 13.000 si es comparen les dades amb els primers 3 mesos de l'any anterior. Per tant, les xifres potser seran de les millors de tot l'estat, però les xifres no són bones, ni molt menys. Són dolentes. 8,69% d'aturats i un increment respecte a fa un any. A respecte al trimestre anterior, no, hem millorat, però fa un any no. Jo crec que aquesta és la que t'has de mirar. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I el que fem ara és parlar d'animals de companyia. Ja saps que ho fem ben acompanyats des de Anadon Veterinaris.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que si tens dubtes amb el teu animal de companyia, si tens animal de companyia i vols conèixer una mica més, vols estar al dia i vols tenir-lo ben cuidat, aquest és el teu espai, ja, des de Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11. Tots els dijous ens acompanyen i et poden ajudar les 24 hores del dia si truques al 973-266-388. És un telèfon que funciona sempre, dies festius, de nit, de matinada, ja et dic, 24 hores al dia, els 365 dies a l'any, sempre, sempre hi haurà una veterinària o un veterinari de guàrdia que t'ajudarà, doncs, en aquells moments d'emergències. Ara, això sí, si truques fora d'horari comercial, doncs que sigui una urgència o una emergència. Ens acompanya la Imma Sabater, que ja saps que és infermera veterinària. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Amb la Imma Sabater parlem d'aquests temes, de gossos, de gats, i avui d'un altre tema estrella, d'aquells que veig que potser abans no hi paràvem tanta atenció, però ara que comencem a veure més que animals, boletes amb potes pels carrers, doncs es té una mica més d'atenció a l'alimentació. I l'alimentació concreta de cada... Anava a dir de gossos o de gats, no? I de gossos depèn de quin gos hi ha.
Exacte. Avui d'això vinc a parlar, de l'alimentació adequada per a cada mascota. Uh-huh. Com ha comentat el Ricard, en moltes ocasions, i hem parlat aquí, que se li ha de donar al nostre animal un aliment de qualitat. Tant si decidim fer-ho amb pinso, hi ha unes específiques per ells, o bé menjar natural. Avui m'agradaria aprofundir més en el tema de l'alimentació correcta, donant per fet que ja hem tingut en compte que és de qualitat. Per exemple, hem de tenir molt en compte l'edat, la raça, l'etapa de la vida i salut del nostre animal a cada moment de la seva vida. Pot donar-se el cas que siguin, per exemple, dos cadells de la mateixa raça, o sigui, que tenen la mateixa edat. Però un d'ells ha pogut estar exposat a algun virus i està sortint d'un tractament mèdic, mentre que l'altre ha seguit des del seu naixement el seu correcte creixement sense cap contratemps. Pot ser que el cadell que ha passat per una malaltia estigui baix de defenses i necessite durant un temps un pinso, a més de que sigui específic per a cadells d'aquesta raça. Recordem que hi ha alimentació específica per a cadells de raça gran, de raça petita,
que tenen
més activitat, clar, que tenen menys...
Clar, no és que sigui una alimentació específica per una raça concreta, sinó en la seva etapa de la vida també va canviant.
I el tipus d'activitat que tingui.
I el tipus d'activitat que tingui. Exacte. Perquè, clar, un pot ser més mogut, l'altre menys, més sedentari o menys, que això també s'aplica.
Exacte.
I, per tant, s'ha de saber.
Llavors, aquest cadell necessitarà un pinso amb unes vitamines específiques, uns ingredients que l'altre cadell potser no el necessita, i podria causar algun problema intestinal si li donem l'altre pinso, encara que sigui pel cadell de la mateixa raça.
Vinga, vaig a fer de usuari ara, i tu com a professional em contestes, perquè segur que hi ha algú que pensa, però què m'està explicant ara la Imma? Però si jo sempre li he donat el que hem menjat a casa, o quatre coses, i el gos, doncs escolta, el bec bé i ja està.
A veure, vull separar. Que estigui ben alimentat no vol dir que tingui els nutrients que necessita l'animal. Pot ser un animal molt gordito, i pot ser que en altres, sense saber-ho, pensem, bueno, jo li compro la millor carn, li compro el millor peix, les millors marques de tot, fruita fresca, i li dono això i està superbé. No, tu no ho saps.
Clar.
Perquè aquell animal igual no necessita la quantitat de car, o sigui, de proteïnes o de peix, que tu li estàs donant. Igual no necessita aquella proteïna. I animals, recordem, que són que no li sente bé, que poden tindre intoleràncies alimentàries a que, al pollastre, a la car, per més de bona qualitat que sigui. Uh-huh. A més, tenim que tindre en compte que hi ha molta gent amb estudis i molt professional que ja es dedica a fer llaunes específiques o bé pinso específic per cada animal, a cada etapa, per malalties específiques de cada etapa de l'animal, per l'exercici que fan. I després, espera, que això és important. Si hem decidit donar-li menjar natural, que això també ho hem comentat en moltes ocasions, també penseu que les necessitats són les mateixes. Tenim que anar a un nutricionista veterinari. Li farà analítiques. Té que saber l'activitat que té, com té el ronyó,
si no ens ho fem per nosaltres, això.
Jo aquí vinc a parlar de mascotes i a donar consells per les nostres mascotes.
Ja ho sé, però m'entens, no? Que aquí hem d'explicar que això que diu la Imma no és una anada de pilota, perdoneu-me l'expressió, que això és important, almenys un cop a la vida fer-ho, no? Per dir, escolta, ho faig bé, no ho faig bé.
I els animals, i sobretot, sempre a la vida de l'animal, es recomana fer les analítiques per saber i per veure analítiques o simplement un check-age quan anem a fer la vacuna anual del nostre animal, que li mirin bé. Llavors, el nostre veterinari de confiança o el personal de la clínica te recomanaran el pinso adequat o les jaunes adequades o al nutricionista que vagis veterinari correctament el que necessita en aquell moment, perquè un cadell avui, amb 5 mesos, per ell, quan passi un any, que tindrà 15 mesos, o 16, aquell temps, per nosaltres, no és res, però per ells són molt temps.
Hi ha molts canvis allí concentrats en poc temps.
Hi ha molts canvis. Igual, de cadella ha tingut una vida sempre de córrer, de pujar, de baixar, i ara està més tranquil.
No, també et diré que els gossos tenen el mateix problema que jo.
Ah!
Que ens agrada tot.
Sí,
tu amb un gos, si estàs menjant pollastre a la planxa i li ofereixes, no et dirà que no.
I ni fuet, ni frankfurt, ni formatge, no.
És a dir, els gossos no són conscients de menjar bé. Ho dic perquè a vegades diuen...
No, ni els propietaris tampoc.
Ni els propietaris tampoc, no, però podem arribar a pensar, però si no li agrada o no li ha d'anar bé el gos, ja dirà que no. El gos no diu no a res.
No, a no ser que li faci molt fàstic... Que pot ser llavors sí, clar.
No diu res, no diu no a res normalment.
Té que donar, igual si li dones, no sé, una fava, te diu que no la vol.
Alimentació adequada a cada mascota.
I penseu que bona no significa nutricional per l'animal.
Llavors, ja veieu que tot això és un món.
Sí.
Carrer Segrià número 11, a Lleida, anador en veterinaris, que també hi entenen d'això. O sigui, que també hi entenen. Estem parlant avui amb la Imma Sabeta justament d'això. Aquí, si teniu temps, la gràcia és que aneu amb la vostra mascota, que si la veieu vosaltres, clar, ja veieu l'edat, la raça, li preguntareu...
L'estil de vida que té...
Això, escolta, aquest gos surt a córrer molt o no?
Clar.
Jo no he vist molta gent que surt a córrer amb el gos al costat, que sempre he pensat, i si el gos no en té ganes de sortir a córrer... Què passarà? Però bueno, normalment corren. Pot ser que una persona tingui poc temps i baixi no res les 4 vegades al dia, 10 minutets, doncs les necessitats d'un altre gos que surt amb el seu humà, o meu dona, a córrer una hora cada dia, doncs canvia l'edat.
L'edat.
Perquè clar, quan arriben també a grans, canvia la... Les necessitats.
Exacte. Els ossos són diferents. Necessitarem també un pinso per artrosis, artritis, animals diabètics... O el que diem, o acaba de passar una malaltia i necessita un tipus de pinso de llauna, amb més calories, amb més... Clar, és un món.
I a tot això... Sé que són gossos, els gats és el mateix, eh?
Els gats igual.
Els gats és el mateix, però ara que parlem de gossos, sé que són gossos, recordeu que els ossos no se'ls han de donar.
Mai. Els nostres, diguéssim, els de carn, que mengem nosaltres... Sí,
hem agafat un pollastre a l'as. Espera, que els gos,
no,
vine cap aquí, que els
hi ha específics
no,
per ells que no, són molt més recomanables.
No funciona així, ja,
de calci,
veritat.
Bueno, jo hem parlat moltes vegades.
Sí, però vull dir, anar d'on veterinaris ho teniu, aneu allà i diu, escolta, mira, que sí, que jo li vull donar un os. Bueno, perfecte. Que al mercat hi ha coses que són totalment segures,
sí,
segures,
sí, sí.
I algunes fins i tot saludables i tot, eh?
Sí, sí, sí.
Bueno. Anadon Veterinaris, carrer Segrià número 11. Encantats de que hi vagis a veure'ls. Els hi dius, mira, vinc perquè el Ricard des del programa de ràdio de COPE ens ho ha dit, que vinguem, que no passa res. Encantats, ja veuràs. Si portes un gat, doncs el transportin. Si portes un gos, doncs lligat. I encantats de conèixer
ui,
la teva mascota i a tu.
Hi ha molts que porten el gos al transportin, també.
També. Anava a dir. Per això he fet la pausa, eh? Imma Sabater, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies a tu.
És que no se sap mai, eh? Són les 12:40 minuts. T'explico una darrera hora, que és que el Departament de Territori de la Generalitat ha licitat ja les obres de la nova estació d'autobusos de Lleida per un import de prop de 44 milions d'euros. La nova instal·lació, que comptarà amb finançament dels fons Next Generation, s'ubicarà a l'entorn de, com ja saps, de l'antiga farinera de la Meta i els docks, al costat de l'estació de ferrocarril, per a potenciar la intermodalitat del transport públic. Que s'hagi licitat vol dir que agafaràs l'autocar d'aquí 4 dies allí? No. Es preveu que les obres comencin la tardor vinent, de moment. O sigui, no, comencen ara? No, les obres la tardor vinent. Ja en tenim suficients d'obres a Lleida. I que la nova estació pugui entrar en funcionament la tardor de 2025. És a dir, d'aquí 2 anys i mig. Perquè estem a la primavera del 2023. Per tant, la tardor del 2025... és d'aquí 2 anys i mig. A tot això, Lleida registra anualment 1,4 milions de viatgers de més de 120 línies d'autobusos entre trajectes interurbans arreu de Catalunya, estatals i internacionals, i que ara arriben en aquest baixador de Plaça Espanya. I que seguiran arribant en aquest baixador de Plaça Espanya els propers 2 anys i mig. Per tant, sí, es van fent passos, però seu-te, eh? Que això no és una cosa que serà immediata, ni molt menys, eh? Ni molt menys. Va, que fem una pausa ràpida, espera't, un minut, i de seguida parlem de salut i de nutrició. Saps perfectament que va molt unit, va molt més unit del que et penses.
Wesley Snipes está de estreno.
¿Qué? Supongo que es una broma.
En dos películas de acción arrolladora.
Fue una encerrona desde el principio.
¿De quién?
Es lo que quiero averiguar.
US Marshals.
Llévenselo. Se equivocan de hombre, están cometiendo un error.
Y Murder at 1600, asesinato en la Casa Blanca.
Su deber podría enviar a la cárcel a un hombre inocente para toda su vida.
2, de Wesley Snipes.
Vaya, esto está muy bien.
El sábado a las 9:30 de la noche, estreno en 13.
Y esta es la cocina. Hacemos la vida en ella.
No me extraña. Con este horno Beko, yo dormiría en la cocina.
Los hornos Beko combinan armonía, diseño e innovación. Como la tecnología AeroPerfect para una cocción uniforme gracias a la distribución de aire caliente en el interior del horno. Descubre los hornos Beko en El Corte Inglés. Con las ventajas de los tecnoprecios.
Si tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Hace 6 meses que nació Rubén, y desde que llegó también llegó un poco de preocupación a casa.
En Securitas Direct te entienden. Por eso tienen una alarma que puedes conectar cuando estás dentro de casa. Y si necesitas ayuda, cuentas con un botón SOS al que responden en 20 segundos. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Que la pensión no te da para todo lo que necesitas? Pídeselo a tu casa. Si quieres dinero extra para tu jubilación, Óptima Mayores te ayuda a conseguir la hipoteca inversa que más te conviene. Y sin perder tu casa. Infórmate gratis en optimamayores.com o en el 900-900-100. Con Óptima Mayores, tu casa te da la vida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
A punt d'arribar a la una de la tarda, ja saps que parlem de salut i de nutrició. Ens acompanya, com sempre, el nostre nutricionista, el Cristian Didier, que el trobes a Disanta Nutrició, alcalde Porqueres número 74, a Lleida, o a internet a disantanutricion.es. Des d'allí tens sortida a les xarxes socials, on, escolta, et recomano que el segueixis, sobretot el Cristian, i a Instagram, que fa vídeos amb consells força macos, i amb aquell sentit de l'humor, que jo crec que també és com ens agrada que ens diguin les coses. Cristian, què tal? Buenos días.
Ricard, bon dia. Hay algunos dicen que mis chistes son muy malos, por eso.
Bueno, ya, pero seguro que sonríen. Lo que no sabe si se ríen contigo o de ti, pero bueno, es igual, eso no. Pero es mejor que te lo digan con ese toque, la verdad es que sí. El Cristian, ja saps que a més és investigador, per tant està a la última de totes les informacions, perquè això de la nutrició no és una ciència ni exacta ni acabada, és a dir, no és que el que sabem ara ja funcione per vida, no, això va evolucionant, se van investigando cosas y se va viendo, pues a veces se tiene que corregir cosas que queríamos que eran de una manera y son de otra, y al revés, otras que ni sabíamos, pues se acaban descubriendo, con lo cual la gente tampoco se tiene que poner las manos en la cabeza cuando, yo qué sé, hace 10, 15 años se hablaba de, yo qué sé, de alguna propiedad, de algún producto, y ahora pues se tiene que rectificar porque la evidencia y la investigación, pues así lo dicen, ¿eh? Eso es importante, ¿eh?
Pues mira, uno de los ejemplos más inmediatos es el peso. El peso corporal, sí. Hace 20 años se trabajaba de una manera, hace 15 se trabajaba de una manera, y la semana pasada se trabajaba de otra, y ahora vamos por otros trabajos, ¿no? Porque nos vamos dando cuenta de cosas que no tienen sentido, o que tenían sentido en su momento y que ahora no tienen, porque los contextos cambian también y las maneras de entender la alimentación cambian, ¿no? Sí, sí. Muy fluctuantes, tremendamente, ¿no?
Cristian Didier, vamos a hablar hoy de la diarrea. Vamos a explicar qué es y, sobre todo, aparte de nuestra visita a nuestro médico, desde el punto de la nutrición, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué es la diarrea?
Bueno, la diarrea se entiende como más de 3 a 5 deposiciones al día, ¿vale? Normal, es lo que se entiende. O con un volumen superior a una cantidad concreta, ¿no? Uh-huh. Eso es la definición médica que tenemos, ¿no? Entonces, hasta que una persona no hace más de 3 a 5 veces durante el día, va a deposiciones, va al baño, pues no se entiende que tiene una diarrea, ¿vale? Esto es como definición. La diarrea es una acumulación de líquido en las heces, ¿vale? Básicamente. A nivel osmótico, normalmente nosotros cuando comemos, el bolo alimenticio, la cantidad de alimento se va fabricando y va pasando por el intestino y se va formando las heces fecales, ¿no? Esta formación de heces fecales significa que hemos compactado la parte sólida y la parte líquida se ha ido absorbiendo, ¿no? Digamos. Entonces, la que da la parte sólida, la parte líquida se absorbe, porque el agua es importante absorberla por el intestino. Y si no se absorbe, pues se quedan en las heces. Y allí, pues, es donde hay una deposición, unas heces muy líquidas, ¿vale? Pues con contenido líquido y con contenido sólido, ¿no?
Hay un problema en eso que la gente tiene que tener atención, es la deshidratación, porque la recuperación del intestino grueso de agua es importantísima, ¿no?, para mantener la hidratación.
Claro, de ahí está el tema. Por eso siempre uno de los primeros consejos de nutrición cuando una persona tiene diarrea es que se hidrate, porque básicamente el agua no se está absorbiendo toda y se está quedando en las heces. Uh-huh. Y si se queda allí, pues se elimina y no se absorbe. Entonces la persona corre riesgo de deshidratarse. Y hay muchos problemas de deshidratación con las diarreas, ¿eh? Sobre todo en niños y en el adulto mayor, donde es muy frágil la hidratación, hay un cuerpo muy pequeño, entonces enseguida, y la deshidratación es muy peligrosa, ¿no? Entonces es muy importante la hidratación. La hidratación en una persona que tiene diarrea no debería de ser con agua sola, ¿vale? Porque el agua en la diarrea funciona, ayuda, pero a veces necesitas algo de minerales, algo, ahí aparece el suero fisiológico que conocemos, porque el suero fisiológico tiene una composición diferente, un poquito de glucosa, tiene un poco de mineral, y lo que ayuda es a que esa absorción de agua aparezca más fácilmente, ¿no? Entonces, el agua sola, pues bueno, te va a ir, cuando hay diarrea te va hidratando, pero bueno, pues hay un problema de absorción, por eso aparece la diarrea, ¿no?
El suero fisiológico es una cosa que la gente no salte a las bebidas energéticas o estas bebidas que se venden como para después de hacer ejercicio, ricas en sales minerales, que no es lo mismo, ¿eh?
Sí, son diferentes, y además la composición es diferente, porque a veces una bebida con una composición que no es la correcta aún empeora la diarrea.
Sí. Isotónicas, eso, que no me salía. Las bebidas sí, isotónicas.
Bueno,
la diarrea, ¿por qué puede ser causada? Por muchas cosas, supongo.
Sí, la diarrea. Bueno, la más frecuente es contaminación, ¿no?
Ajá.
Entonces, la que más conocemos es porque claro, básicamente nosotros no tenemos diarrea cada día porque nuestra flora intestinal está ordenada.
Uh-huh.
Y la flora intestinal logramos que se ordene y que podamos tener un bolo fecal como corresponde. Pero cuando la flora intestinal se altera, aparece la diarrea, porque es lo que evita. Entonces, la diarrea más conocida, la que más conocemos, es la que viene después de un antibiótico.
Ah, vale. Sí.
Porque con el antibiótico hay una alteración de la flora intestinal. Y entonces ya nos podemos adelantar. Si nos adelantamos, podemos evitar la diarrea. ¿Cómo nos adelantamos? Pues bueno, dándole mucho nutriente a nuestras bacterias. Para evitar la diarrea, si nosotros tenemos un intestino con una flora intestinal muy fuerte, evitamos la diarrea, ¿vale? Sobre todo cuando hay un tratamiento antibiótico, ¿no? O cuando va a haber un tratamiento antibiótico. Entonces, es muy importante que si va a haber un tratamiento antibiótico, pues nos preparemos para ello.
Ah,
incluso
vale.
Con un probiótico, ¿vale? Se puede proponer poner un probiótico en cápsulas, en sobres, ¿vale? Hay unos suplementos muy interesantes cuando ya se va a unir a un tratamiento antibiótico. Entonces, si en un niño, en un adulto mayor, en cualquiera de nosotros va a tomar una tanda de antibióticos porque lo tiene que tomar, porque es importante que lo tome, pues nos podemos preparar para evitar la futura diarrea, ¿no?
Uh-huh.
Un probiótico, mucha, hay que incrementar la fibra soluble cuando tengas la diarrea o cuando ya haya parado. Entonces, la fibra soluble es aquella fibra que está dentro de las féculas, lo que está dentro del grano, ¿no? No es la parte externa. Entonces, un arroz blanco tiene mucha fibra soluble. Hervimos el arroz, lo dejamos en la nevera para el día siguiente y ya tenemos una fibra muy interesante. La patata hervida es muy importante en la diarrea, ¿vale? El pan tostado. Entonces, todo esto tiene fibra, que es una fibra que absorbe agua.
Uh-huh.
Es diferente a la fibra que no absorbe agua. Aquella fibra de la piel de las frutas, de los alimentos integrales, ¿no? Entonces, la fibra soluble es importante aumentarla en la diarrea o para prevenir la diarrea, y eso significa arroz blanco, patatas, boniato, pan blanco, ¿vale? Porque retiene el agua y la fibra soluble forma el bolo fecal. En cambio, la fibra insoluble, que es la parte externa de las frutas, las alcachofas, las judías verdes, todo lo que es fibroso, o los cereales integrales, el arroz integral, esto lo tenemos que disminuir.
Fíjate que me has dicho el arroz, el pan tostado, la patata. Hay una comida típica de cuando uno está mal, cuando se encuentra mal, que es arroz hervido con cebolla, con un poco de romero a veces, ¿no?, que desinfecta o no sé qué, y nada, un poco de aceite, un poco. Casi que te apetece cuando te encuentras mal comer este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, es que el cuerpo es muy sabio, te pide lo que necesitas. Y además, es que si escucháramos un poco más lo que hacían las abuelas, pues casi entenderíamos todo, porque eso es cultura natural de lo que nos diría el cuerpo que comer. Y es que tiene sentido, porque el arroz hervido tiene muchísima fibra soluble y retiene mucha agua. Uh-huh. Retiene el agua y evita que haya mucho contenido.
Además, sí, sí, es verdad, ¿eh? O sea, te apetece ese arroz caldoso, muy hinchado, muy pasado, por así decirlo, ¿eh? Sí, que es lo que dices tú, está relleno de agua. Dos cosas. Hablabas de cuidar la flora intestinal con unos prebióticos antes incluso de un tratamiento, por ejemplo, ¿eh? Si ya, esto ya lo tenemos claro. ¿Hay alguna manera de incrementar este cuidado sin un suplemento? Es decir, ¿hay algún alimento que ayude o, por el contrario, debemos eliminar algún alimento que realmente lo maltrata, la flora?
Bueno, claro. La flora intestinal es la base estructural de nuestra salud. Ajá. Y ahora se va descubriendo, ya lo hemos hablado otras veces. Para nosotros cuidar la flora intestinal tenemos que alimentarla, tenemos que darle comida. La comida de la flora intestinal básicamente es la fibra soluble y la insoluble.
Ajá.
¿Vale? La insoluble es todo lo que son vegetales crudos, vegetales hervidos, ensaladas, la piel de las frutas, ¿vale? Los cereales integrales, la piel, las legumbres. Las personas que toman menos de 3 legumbres a la semana tienen menos salud intestinal, menos alimento le estamos dando a nuestra flora intestinal. Entonces tomamos unas legumbres, nos dan unos gases, claro, es que están allí alimentándose y están trabajando y se están proliferando, ¿no? Claro. Las personas que solo toman arroz blanco, pues aportan menos fibra y se alimentan menos las bacterias de nuestro intestino. Entonces estas personas que tienen las bacterias un poquito menos fortalecidas, cuando hay un antibiótico, ¡pum!, diarrea. Cuando come, va un día a un restaurante que tal, ¡pum!, diarrea, al día siguiente. En cambio, yo nunca tengo diarrea. Bueno, es que hay una flora intestinal muy potente allí y tal. Entonces, los alimentos que favorecen, alimentación variada, equilibrada, fibra, frutas, legumbres, ¿vale?
Pero es que siempre acabamos igual, equilibrado, ya. Fruta, legumbres, fíjate, o sea, siempre acabamos igual.
Sí, totalmente. Hay un chiste de nutricionistas que es muy malo y dice, un loro aprendió nutrición. Un loro es nutricionista, ¿y cómo aprendió? Repitió lo mismo.
Pero bueno, a ver si se nos queda, ¿eh?
Espera, Ricard, el alimento primero para evitar y para mejorar la flora intestinal, evitar los edulcorantes.
Vale.
Sacarinas, todas estas son muy tóxicas para la flora intestinal.
¿Y azúcar también?
El azúcar no es tóxico, el exceso de azúcar es tóxico, pero las sustancias que se han fabricado para que sean edulcorantes, pero son sustancias químicas, que no se absorbe.
Bebidas light.
Quedan en el intestino, las bebidas light, la acero y tal, generan muchísima toxicidad. Es una sustancia que relativamente es tóxica para la flora intestinal. No lo entienden.
Ya para acabar, hablamos de la diarrea. En principio, esto te puede pasar un día, dos. Si se alarga más, vamos a consultar al médico,
consulta,
¿no?
Consulta médica. Consulta aquí sin dudarlo. Porque además, o sea, no es natural. O a lo mejor hay una toxinfección y hay un microorganismo allí que hay que atenderlo, y esto es médicamente, o algo está pasando, ¿no? Puede haber una intolerancia, una celiaquía, un algo que no se solventa con la nutrición.
Vale, o sea, un día estamos mal, a ver, vamos a hacer estas cositas, y al día siguiente no mejora.
Exacto, y tengo pacientes que, ¿cuántas veces al baño van? Literal, Ricardo, no exagero. 8 veces al día.
Caray.
Vamos a ver. 5 veces al día. ¿Qué pasa? Yo toda la vida, hace tiempo, hace 3 años, me he acostumbrado al médico aquí.
Claro, entre poco y masa, ¿no? O sea,
hay que revisar qué pasa. Claro.
O sea, se tiene que ir al baño cada día, una o dos veces, pero claro, entre poco y masa. Es que a veces pasamos del, bueno, voy cada 4 días a 5 o 6 veces al día. No, s'ha de buscar un equilibri, igual que amb l'alimentació. Bé, ja veieu, que és un tema. Jo crec que con la llegada de les altes temperatures, también favorece que aparezcan más diarreas. No sé si porque las comidas, al haber altas temperaturas, pues alguna, yo qué sé, están un poco peor, las mantenemos demasiado tiempo fuera del frigorífico, lo que sea.
Bueno,
no sé por qué, pero me suena
no,
más...
No, tiene, sí. Tiene todo el sentido. Las altas temperaturas favorecen a la contaminación de los alimentos.
Claro.
Las temperaturas bajas no favorecen a ello y es normal que se contamine algo más fácilmente en un bar, en nuestra casa, ¿no? De repente entras a un piso de estudiantes y allí pues las bayetas van caminando solas por la pica. Claro.
Bueno, escucha, broma
esa. Ese tupper de la mami que quedó sí, allí sí, aparcadito sí, claro. Con una cerita flotando por encima.
Que el Cristian ens ha donat uns tips, unes recomanacions importants. Però sense perdre de vista que això pot arribar a ser un problema mèdic relativament greu, si això s'allarga en el temps. Per tant, aviam, estiguem atents a tot plegat. Cristian Didier, nutricionista, com sempre, un placer. Que tengas buen fin de semana.
Ricard, bon dia.
I nosaltres que ens plantem a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, demà hi tornem a les 12:20, ara les escapades de Cope amb el David Velasco, avui... Desde el Raimat Golf Club.